A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que la setmana passada es presentava, s'inaugurava aquesta primera mostra que fan els museus de Sitges després doncs, de l'huracà que va suposar doncs, la mostra de Ramon Casas. Amarancia Roig, de la mar al paper. Una petita mostra que s'ha obert a Can Rocamora, aquella petita també, petiteta sala d'exposicions entre el Cau i el Maricel, i que ha comissariat en Pere Izquierdo. Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
I diem petita, perquè és petita de format i també és petita pel seu continent, i pel seu contingut, és a dir, perquè hi ha dibuixos. Qui pensi en la... I ens ho comentava en Pere el dia de la presentació, qui pensi en tot el patrimoni que té llegat a Amarancia Roig al voltant doncs, del mar, amb les maquetes, amb els estris, no és això el que trobaran en aquesta exposició.
No, a veure, una miqueta sí, una petita miqueta. Mostra sí, algunes peces espectaculars, com la maqueta, la gran maqueta del Pablo Sensat o Villa de Sitges, no? Que és una maqueta extraordinària. Però el que volia jo a l'hora d'enfrontar-me a exposar part de la col·lecció Roig era destacar els dibuixos. Llavors, si posaven les maquetes, són tan espectaculars que ens fixem en les maquetes i tapen els dibuixos, ens els fan perdre. I volia destacar els dibuixos perquè la primera cosa que vaig fer aquí a Sitges quan vaig arribar a treballar als museus justament va ser planificar com reexposar el conjunt de la col·lecció Amarancia Roig. I llavors m'hi vaig submergir a fons i vaig llegir tot el que havia escrit i em vaig mirar tots els objectes i em vaig preguntar per què estava fent tot això aquest senyor, no? I per què ho feia? Perquè volia posar en conserva una època que ell sabia que desapareixia. I els dibuixos són la consolidació cronològica, diguem-ne, pel futur d'unes màquines molt sofisticades, com són els vaixells, i molt efímeres, perquè es fan malbé, es podreixen, es cremen, es desballesten. Uns vaixells que ja no existeix cap d'aquestes classes de vaixells, però són vaixells mercants de vela. I ell va viure encara l'última gran època dels vaixells mercants de vela. Se'n va adonar que era l'última i va voler conservar-la pel futur. I al conservar-la pel futur va recollir objectes, va recollir maquetes i va fer els dibuixos. I si ens fixàvem en els dibuixos podíem entendre millor quina era aquesta intenció que no pas fent una barreja de tot plegat, que també hauríem hagut de fer una selecció molt restrictiva. Perquè...
Correcte, perquè l'espai expositiu és el que és.
Exacte.
Contextualitzem una miqueta el personatge. Qui era Amarancia Roig?
Amarancia Roig és un personatge molt i molt singular perquè és fill del gran pintor Joan Roig i Soler, el gran pintor luminista, és fill de Sitges, neix aquí al carrer de les Parellades, a més al mig no es podria néixer, no? I el seu pare no vol que els seus fills siguin artistes, perquè sap el pa que s'hi dona. La vida d'artista té segurament moltes compensacions, però també és una vida dura i arriscada, i diguem, probablement no fas calés, vius una mica sal de mata, no? I tot això li preocupava i, per tant, va prohibir als fills ser artistes. Això no vol dir que els fills no aprenguessin d'ell, perquè és evident, quan ara veus els dibuixos de l'Amarancia Roig, que va aprendre molt de les tècniques de dibuix i de pintura del seu pare. Llavors, ell es dedica a fer de farmacèutic, estudia farmàcia, i fa de farmacèutic, però l'any 9 mor el seu pare, i l'any 11, dos anys després, tanca la farmàcia dient que està malalt d'asma, i com a excusa em sembla una mica justa, no? Perquè probablement doncs, no és tan incompatible la malaltia aquesta de l'asma, no? El que passa és que ell volia dedicar-se a estudiar vaixells, a estudiar aquest món mariner. Tenia diners, era solter, no tenia fills, per tant va aprofitar. I malauradament va morir molt jove. Va morir l'any 35, als 53 anys, i el seu llegat, a través del seu germà, va passar a ser propietat de l'Ajuntament de Sitges.
Aleshores, què passa des que tanca la farmàcia fins a això, fins tota aquesta part de carrera que ja no va veure el seu pare?
Clar, ell segur que ja dibuixava des de petit, Això no hi ha dubte, hi ha dibuixos en la pròpia exposició que es veu una certa immaduresa i probablement són dibuixos de molta joventut. Però en el moment en què el seu pare desapareix, ell es dedica pura i simplement a col·leccionar tot el que té a veure amb el món de la mar, a escriure llibres sobre el món de la mar, el món de la pesca, el món de la navegació, vela. Hem de pensar que Catalunya va ser una gran potència en el comerç marítim del XIX. Ho havia sigut a la mitjana, però quan el comerç a Amèrica ens queda vedat, diguem, els naviliers catalans doncs malviuen, fan comerç europeu i prou. I el gruix dels beneficis del comerç no està aquí, està a Amèrica. A partir de Carles III, que poden començar a navegar i a comerciar directament amb Amèrica, és quan es desenvolupa una marina de vela increïble en el país. I durant tot el segle XIX s'estan construint a totes les platges, perquè hem de pensar les drassanes en les mateixes platges, vaixells increïbles de 40 metres i més de llarg, amb un balam impressionant i una capacitat de transport molt bona. I a més són vaixells que queden reputats mundialment perquè els feien molt sòlids.
És a dir, ja podríem denominar-ho així, una tècnica catalana en la construcció de vaixells en el segle XIX?
Sí, sí, bueno, segurament hi és sempre. Ja en època romana ens estan parlant justament, hi ha una exposició al Museu d'Arqueologia de Catalunya, no? Que es diu Navegants d'aigua molls, i llavors aquí ensenyen les conclusions que han tret d'alguns vaixells que han trobat, i justament són vaixells d'una forma molt determinada, molt plana per baix. Les primeres fustes, diguem, del forn del vaixell van enganxades al costat de la quilla, i la quilla no és gaire grossa. Doncs això ho seguim trobant a la navegació, a la construcció naval catalana fins al segle XIX. I és molt singular, no es troba en altres llocs, per exemple, o sigui que sí, d'una manera. Però a més, el navilier del segle XIX compra els vaixells pels seus nets. Així com tots els naviliers del món, el que volien un negoci ràpid, i per tant volien un vaixell que durés 20 anys, fos baratet, lleuger, capaç, navegués tant de pressa com fos possible, treure-li el suc i després el desballestem. En canvi, el navilier català compra els vaixells pels fills i pels nets, com una mena d'assegurança per la família. Per tant, no li interessa un vaixell lleuger, i fan vaixells molt pesants, amb parets de fusta molt gruixudes i, per tant, molt més resistents. Per això la Valencià Roig pot veure encara al Port de Barcelona vaixells que tenen 70 i 80 anys. Normalment, en altres països, això, si no és que hi ha hagut una voluntat de conservar aquell vaixell perquè és històric, no es produeix, no et poden durar tant, no? I ell en veu moltíssims, i a més també dibuixa dibuixos d'altres vaixells que veu, o de fotografies, o sigui, intenta fer tot un catàleg d'una navegació a vela que està sent desplaçada per la navegació a motor, per la navegació a vapor i després a dièsel.
Però per posar-nos una miqueta amb l'època, és a dir, això ho comença a fer la Marencia Roig a partir de 1910-1911. Sí. En aquella època encara hi havia una fortalesa de la navegació a vela, a principis del 20.
Sí, sí, a principis de fet, l'última gran època de navegació a vela és la Primera Guerra Mundial.
D'acord.
Per què? Sí, perquè
s'allarga més del que ens podem imaginar. No passa res.
S'allarga més del que ens podem imaginar perquè hi ha una necessitat imperiosa de combustible. Diguem-ne, el carbó i el gasoil... I
tot es deriva cap a les necessitats bèl·liques.
Exacte.
I per tant, doncs, clar, com no n'hi ha, es navega a vela.
Correcte, es torna a navegar bastant a vela. Igual que després de la Guerra d'Espanya, de la Guerra Civil, hi ha un retorn del vapor. Curiosament, per què? Perquè no hi ha combustible, no hi ha gasolina, i llavors moltes fàbriques que havien treballat amb motors elèctrics o motors de gasoil tornen a posar màquines de vapor com en el segle XIX. No? Doncs passa una miqueta el mateix. I de fet hi ha actes encara de pirateria a vela en la Guerra Mundial. I hi ha algun pirat alemany que es fa molt famós assaltant vaixells aliats per la banda de l'Àsia, l'oceà Índic, amb vaixells de vela. Realment encara aguanten gràcies a això.
Aleshores, per tant, per això els pot enganxar. Els pot enganxar perquè a principis del 20 doncs, el motor de vapor ja està plenament desenvolupat i és puixent a tot arreu, però com hi ha aquest impàs provocat també per necessitats bèl·liques, doncs encara existeixen força embarcacions que van a vela, amb la força del vent.
Exactament, sí.
I ell es dedica a anar amunt i avall a estudiar-les.
Sí. El port de Barcelona, que clar, és fantàstic, diguem-ne, perquè sempre ha tingut molt de tràfic, i fins i tot hi ha vaixells que ja no es fan servir, però que es queden allà, i el port de Blanes, i aquí Sitges, i mira les barques de pesca, mira les barques de mitjana, i eren com els camions. Fins a ben entrada del segle XX, el transport en els pobles de la costa encara es feia bàsicament en barques de mitjana, perquè és molt més fàcil i vaja, no gasten combustible, van a vela, tenen molta capacitat, són com un camió, un tràiler actual, no? I les carreteres eren molt dolentes fins a la Mancomunitat i la dictadura de Primo de Rivera, no comencen a millorar, per tant el transport encara s'estava fent amb aquestes barques que eren les mateixes que es feien servir a la mitjana, pràcticament.
I ell es viatja per la costa catalana per trobar tots aquests exemplars o tipologies d'embarcacions.
Sí, però sobretot els seus tres punts d'observació són Sitges, Blanes i Barcelona.
D'acord.
I això ell ho explica en el diccionari. Ell fa, no només recull objectes o imatges de vaixells i tots els detalls de com eren gràcies als dibuixos, sinó que també recull paraules, també col·lecciona paraules, no? Llavors publica tres diccionaris, dos d'ells relacionats amb el mar, perquè un és d'una terrisseria de Blanes i llavors és tot el llenguatge específic dels terrissers, i els altres dos són el diccionari de la pesca i la navegació i el diccionari de la pesca, que els fa amb Joan Amades, que és un gran folclorista. Això ja ens diu que estem parlant d'un etnòleg, que no estem parlant d'un friqui. I de veritat, perdó,
no trobem el botó.
No trobo el botó per apagar el volum del telèfon. Bé, era un personatge que estava estudiant el món marí, i ho estava fent seriosament, i llavors recull paraules, no? I en la nota diu, les paraules que s'han recollit són bàsicament dels pescadors i homes de mar de Sitges, Barcelona i Blanes. Diu, de la resta de països catalans hem treballat amb corresponsals i moltes vegades tenim buits i no sabem com es diuen les coses, no? Encara no en diuen països catalans, però sí diu les terres de parla catalana. Té molt clar, diguem-ne, l'àmbit lingüístic de Balears, València i Catalunya, claríssim, en totes les seves, els seus escrits, i també l'àmbit cultural i de navegació.
Aleshores, ell es dedica a col·leccionar paraules, es dedica a col·leccionar estris, es dedica a fer dibuixos i també a fotografiar alguna cosa, perquè en aquella època ja hi ha fotografies, no?
Ell no, jo crec que no fa fotografies.
No fa fotografies, perquè com
tot i que potser
a l'exposició ni alguna.
Sí, hi ha fotografies que són d'ell, però no fetes d'ell, sinó comprades d'ell o de la seva col·lecció, no? I a l'exposició hi són justament perquè es pugui veure el contrast entre el detall que dona el dibuix. Ell, quan dibuixa, no només són les formes de vaixell, són els petits detalls importants que s'han d'assenyalar, no? I que dibuixant és relativament fàcil marcar on s'ha de lligar un obenc o on va lligat un estai. En canvi, la fotografia ens dona una imatge molt bonica, molt més detallada, aparentment, però quan te la mires de prop, veus que, clar, és blanc i negre, és contrast de llum. Llavors, la part del buc del vaixell, com contrasta molt amb la vela, que sempre es veu fosca, pràcticament negra, no veus cap detall. I a la part, a la xarxa, tot el que són els caps que sostenen les veles i transmeten l'impuls del vent cap al vaixell, veus les ombres a sobre de les veles i no veus on estan realment. Llavors, la fotografia és bonica, diguem-ne, és evocadora, però no serveix per documentar els detalls. I el dibuix sí.
I per això ell dibuixa. I dibuixa en profusió. Em fa buscar tota la tipologia d'embarcacions que pot trobar per documentar-les.
Sí, i fins i tot les més estranyes, embarcacions que són combinacions d'altres menes d'embarcacions i que realment no s'assemblen, diguem, a pràcticament res, i ell va buscant, no? Totes les possibilitats, tot el que ha existit, no? I intenta documentar-ho tot.
Ell és el primer que es dedica a fer una tasca d'aquesta mena, és a dir, d'intentar documentar tot allò que existeix perquè quedi, ni que sigui una petita catalogació de la tipologia d'embarcacions?
En aquesta època hi ha gent que està fent coses semblants, però amb enologia de muntanya, no? Amb els pastors del Pirineu. Però sobre el mar el que tenim és una tradició de dibuix nàutic, no? De dibuix de vaixell, que a Catalunya és important al segle XIX també, perquè ja han dit que hi havia molta navegació. Llavors hem de pensar que els despatxos dels armadors doncs es decoraven en dibuixos ben fets, molt ben fets de vegades. El que destaca més és Josep Pineda, n'hem posat una aquarela preciosa a l'exposició, de dibuixos vistos sempre de costat i sempre navegant, i no passa mai res, perquè el que es tracta és reflectir el vaixell. I trobarem dibuixos semblants també a les cases dels capitans, els, no? Perquè és ell, per dir-li allò als fills, el pare està aquí, té molt de sentit, no? Llavors és un dibuix utilitari. Hi ha una altra escola, que és la madrilenya, que és per decorar despatxos, diguem-ne, i llavors passen coses aquí, són pintures de vaixells, però té més intenció documentalista, més en la línia del que voldrà el Roig, de recollir dades sobre els vaixells, però sempre passa alguna cosa, no? Hi ha una canonada, un vaixell que s'enfonsa.
O sigui, el passa alguna cosa és una tempesta, un tret, el que sigui, però, sí. Però hi ha algun fet que justifica el moment, entre cometes, de la fotografia.
Correcte.
Que seria de la pintura. En canvi, en el cas dels dibuixos, diguem, d'escola catalana, bàsicament és dibuixar els detalls del vaixell i prou.
Exacte, el vaixell vist de perfil, sense complicar-se l'existència en perspectives, fas un paisatge al fons,
que pots trobar una barqueta... La mar en calma, sí. i el cel serè.
Exacte, o una miqueta d'onada i tal, i sí, però sempre és com molt convencional, diguem-ne, no? És una convenció de com posar els vaixells.
Sí, ja té punt, els despatxos de Madrid, que tenen el mar a 600 quilòmetres, doncs sempre que passi alguna cosa, oi?
Sí, bueno, per ells és més un paisatge, per nosaltres el paisatge és només... havien de girar el cap cap al mar,
cap al mar, no? I el veien.
I el veien, ells el tenen una miqueta més lluny.
Aleshores, Amarancí Roig això ho fa al llarg de tota la seva vida a partir de tancar la farmàcia.
Sí, sí, jo crec que no fa res més. Realment, que dibuixar vaixells i escriure llibres. Tenim els Sitges dels nostres avis, és l'últim que es publica i a més molt conegut aquí Sitges, però sobretot dos llibres fonamentals que són La pesca a Catalunya i La marina catalana del 800. Perquè resumeixen tota una informació que si no la tinguéssim allà no la trobaríem pràcticament enlloc més, sobre tot el que té a veure, i a més explicat amb molt de mètode. Llavors la Marina del 800 t'explica tot el que és la Marina comercial, i La pesca a Catalunya, La marina de pesca, t'ho explica des de com s'organitzaven les drassanes, com es construïa cada tipus de vaixell, les tipologies que hi havia, com s'arboraven, com es pintaven, qui feia les escultures, com vivien els mariners a dins, com rebaven posant a menjar, quan de menjar portaven, quines rutes feien, absolutament tot.
Ell té la intenció d'explicar un món que desapareix? És a dir, ja, dels seus escrits se'n pot extraure que ell ja tenia consciència de que era un món amb caducitat?
Sí, sí, n'era molt, molt i molt conscient, i no només era conscient d'això, crec que a més, que això sí que els escrits ho manifesta explícitament, que n'era conscient, que era un món que es perdia. Jo crec que a més, i això no ho posa, era conscient que era l'únic que podia salvar aquest món. Que si no ho feia ell, no ho faria ningú. I que després d'ell ja no hi hauria ni cap possibilitat de que algú altre ho fes, perquè ja, senzillament aquests vaixells no existirien. I les històries orals que ell recollia dels pescadors, dels mariners, tampoc.
I a més va tenir la sort de poder enganxar just al punt final d'aquest món, perquè 10 anys més tard probablement ja no l'hagués enganxat.
Sí, sí, és un món que es va perdre molt ràpidament. La pesca a motor, vaja, a partir dels anys 30 s'imposa totalment, i dubto que hi hagi un sol pescador a tota la costa catalana que sàpiga sortir a pescar vela. No? Realment, vull dir, es va enganxar al moment just i precís.
Què en feia ell de la col·lecció? Se la guardava a casa, l'anava distribuint, l'exhibia com...
Ell tenia una voluntat d'exhibir-la, i això és evident perquè ja en vida... L'any 1930 va participar en una gran exposició de models nàutics que es va fer al Palau d'Alfons XII a Barcelona, després de l'exposició universal, va durar més d'un any. I després una part dels models que ell tenia els va dipositar a l'Escola de Nàutica de Barcelona, on s'havia format un primer museu marítim de Catalunya embrionari. D'aquí després retirarien les peces per venir cap a Sitges i la resta de peces van anar a parar al Museu Marítim, les que no eren d'ell.
D'acord. Per tant, doncs, la col·lecció, que de fet és el llegat, és el que després va passar a la col·lecció de Sitges, que és la que va llegar son germà.
Sí, correcte. El que passa és que hi ha més coses.
A veure.
O sigui, a la biblioteca hi ha coses que no teníem coneixement i que ara amb el trasllat doncs, vam descobrir, entre cometes, estaven catalogades, és evident. Però hi ha llibretes de dibuixos d'ell, hi ha més dibuixos d'ell que no coneixíem i jo estic convençut que hi ha d'haver més material dispers que s'ha de poder recollir perquè produïa molt. Vaja, no tenia res més per fer. Nosaltres tenim centenars de dibuixos, no?
Doncs a partir d'aquí la pregunta al comissari també. Com un s'enfronta a centenars de dibuixos a una persona prolífica en aquesta tasca documentalista i gairebé etnogràfica de tants anys de dedicació d'una vida per ficar-la doncs, això en una petita saleta d'exposicions com és Can Rocamora?
Clar, com ho vaig plantejar això? Doncs primer vaig voler presentar el personatge, es presenta al pis de baix i hi ha un quadre del seu pare, ens evoca el seu pare, i una caricatura que li van fer en Jun Seda que representa com un friqui amb un barret estrafolari, amb un vaixell en una mà, el llibre de la pesca a Catalunya a l'altra. I a la gran maqueta del Pablo Sensat i les seves publicacions, els seus escrits. Un cop presentat el personatge, pugem a dalt i ens trobem el món que desapareix. Hem fet una gran fotografia del mar i al davant hem posat unes veles d'escola de nàutica. Això són unes veles de paret que quan un pilot retirat, per exemple, algú volia ensenyar a altra gent, doncs els reunia a casa, feia una petita classe, no? I llavors amb aquests models ensenyar, estirant si fa el vent d'aquesta banda, com has de posar les veles? Doncs mira, has d'estirar aquests caps i els has de lligar d'aquesta manera perquè la vela quedi ben posada. I és un model molt espectacular, és molt gran, fa gairebé 3 metres de llarg i 2 metres d'alçada. I al costat hi ha dos objectes molt humils, però que jo vull destacar-los perquè són interessants, no? Un és un bocell, que és una corriola d'una barca de mitjana. Però es nota un treball extraordinari amb la corda. Està molt ben treballada i encara es pot apreciar una cosa que actualment probablement ningú sabria fer, no? O almenys tan bonic. I al costat hi ha una peça molt i molt humil. És un ham de pesca d'un palangre, amb el seu fil, que és un fil gruixudíssim, increïble, i clar, és fil d'espart o de cànem, vull dir, no té res a veure amb els fils de pesca actuals, el nylon no s'havia inventat fa 100 anys. I posa el pescador que el va fer aquí a Sitges, posa que s'ha recollit a Sitges l'any 1924 en una fitxeta que va lligada. I això ens mostra aquesta voluntat de la Verència Roig de fer un recull etnològic científic de la feina, que no feia una feina d'un excèntric, sinó que estava intentant fer una feina metòdica. I després presentem la col·lecció en si, i llavors ensenyem el catàleg d'aquesta exposició de 1930, els retalls de diari de quan es va inaugurar Sitges l'any 36, i finalment ja el passem a mostrar una mica la seva producció de dibuixos. I llavors, què he fet? Doncs primer, classificar-la per espais, els espais que ell vol reflectir. Els dibuixos són de dues classes. Uns són carbonets que representen ambients i ens volen ensenyar quin era l'ambient que es vivia a prop del mar, molt diferent de l'ambient de les platges d'ara. No hi veureu, no veureu tombones ni barraquetes perquè era un espai de treball, la platja. Llavors, els espais que s'han definit són, per una banda, la drassana, que és el lloc on es produeixen els vaixells, i amb uns dibuixos fantàstics que permeten entendre com es construïen els vaixells a les platges catalanes ara fa 100, 150, 200 anys. Després tenim un espai que és el port, que és on ell documenta tots aquests vaixells antics, un altre espai que és la platja. I aquí s'ha fet una selecció. A partir del material que teníem s'ha fet una selecció. I després teníem una quantitat immensa de dibuixos sobre paper, fets de tinta i colorejats, alguns amb cera, alguns amb aquarel·la, de vegades combinant tècniques, que tenen molta gràcia i que són com un catàleg, no? I són mida A4, per entendre's, no són gaire grans. Llavors, aquí, de tots els que tenim, jo em vaig triar menys dels que hem posat, pensant de poder-los posar ordenats, des del vaixell més senzill, que és la barca de mitjana, o les barques de pesca, els bots, fins als més complicats, que són les fragates, no? Que són les que tenen més pals, més veles, I llavors que es pogués veure, diguem, un escalat progressiu de complexitat en els vaixells. Uh-huh. I donar-li un enfoc també una mica científic. Jo crec que és, segurament com ell ho hauria posat, o almenys si agafes el seu llibre, La Marina del 800, és una mica l'ordre... Ell dona l'ordre al revés, de més complex fins cap a més simple. Però vaja, és la simplicitat de complexitat el que li dona ordre. Vam fer aquest ordre, també, però vam veure que els emmarcats d'època, que no sabem si els va fer ell o els van fer immediatament després, tenien un cert encant i que s'havien de conservar. Llavors hem exposat més dibuixos dels que havíem previst, ho hem endreçat més o menys així, però clar, són conjunts. Cada marc conté un fotimer de dibuixos i val la pena entretenir-se mirant-los un per un. I s'han endreçat més o menys en aquest sentit, de més senzill, més complex, fins que arriben els vaixells mixtes, que són els únics vaixells de vapor que ell retrata. No hi ha ni un vaixell de vapor retratat tot sol. Uh-huh. Ni algun que es veu de fons, darrere d'un vaixell de vela. I els únics que hi ha són els vaixells mixtes, vaixells que eren coses raríssimes, no? Que incorporaven una màquina de vapor, però encara tenien tot un balam d'un vaixell de vela convencional, de manera que podien alternar entre un sistema i l'altre de navegació.
Això per si s'espatllava el motor?
Jo crec que és per... No, no només si s'espatllava el motor, sinó si tens vent favorable perquè has de gastar combustible. No tindria cap, no seria il·lògic, ara que comencem a mirar-nos altra vegada el cost de l'energia després de molts anys, que l'energia s'ha malbaratat de mala manera, no? Doncs plantejar-se de posar veles a segons quins vaixells, no? Però quan el vent fa favor, doncs tota aquesta empenta que tens. Uh-huh. Que no bufa, doncs engegues els motors. Que vols maniobrar en un port, que sempre és difícil, maniobrar a vela en un port era una cosa complicadíssima. Atracar un vaixell ben atracat en un moll, que es quedi ben posat, aprofitant només la inèrcia que porta, el vent que segurament et desvia i per tant has d'aprofitar aquest desviament i anar tirant àncores i amb una barqueta de rems intentar estirar. Realment era una cosa complicada, no? Clar, el motor en això no pot guanyar de totes sí, totes.
No hi ha manera de competir-hi.
I per això feien aquests vaixells mixtes.
I per últim hi ha, si no recordo malament, també un timó, hi ha algun altre element ja per tancar l'exposició.
Sí, hi ha alguns elements més i entre ells l'últim és un gran timó, un timó d'una gran nau d'aquestes de vela. No s'aconseguen gaires de timons d'aquests autèntics, hi ha fakes els que vulgueu, però timons
originals
originals de naus del XIX, d'aquestes grans naus de vela, no n'hi ha gaires. I l'hem posat al costat d'un plafó que està dedicat al futur de la col·lecció Roig, perquè volem que aquesta exposició sigui valorada per la gent aquí a Sitges i després segurament itinerarà i anirà a altres llocs, que, uh-huh, altres museus que la vulguin mostrar, però la intenció és tan aviat com sigui possible tornar a mostrar el conjunt de la col·lecció Roig. I com una miqueta, com un compromís de fer això, doncs s'explica allà el que volem fer, que si Can Fals anés prou de pressa, doncs seria directament a Can Fals, si no aniria al Museu Romàntic temporalment, i quin esquema ideològic volem donar-li a aquesta exposició perquè deixi de ser una exposició de curiositats marineres, que ho són, i molt curioses i molt interessants, però hi ha alguna cosa més en aquesta col·lecció que ha de florar. I és tota aquesta intenció de recollir una època i d'explicar una època.
És a dir, més que curiositats, més que una exposició de col·lecció, és una exposició que explica una... que té un discurs.
Correcte.
I aleshores és, la intenció és mostrar el discurs, és mostrar...
Correcte,
que...
ja el definim allà, ja l'expliquem. Fins i tot, bueno, aquí en el catàleg, no ho hem dit, però hem publicat un catàleg de 200 pàgines, on està el conjunt de la col·lecció, no només
el que hi ha exposat,
les peces exposades, sinó totes les peces... hi ha una sèrie d'articles sobre el personatge i la col·lecció que estan bé, i llavors expliquem una miqueta i adonem aquest guió que hauria de servir una mica per estructurar l'exposició futura, que es dividiria en quatre parts. Una és biografia, la part que té a veure amb el personatge, un personatge com a dibuixant, com a etnòleg, com a filòleg, com a escriptor, com a artista, com a pintor, maquetista, té moltes facetes interessants. Després una part que seria naus i navegants, i aquí explicaríem des del concepte de nau, les drassanes, la navegació a vela, els navegants, la manera de governar les naus, tipus de naus, la llengua dels mariners, una part dedicada a la pesca, amb tots els ormeigs que tenim conservats increïbles, que realment ningú sabria fer actualment, i les barques de pesca en miniatura, i finalment una part de Sitges Mariner, on s'expliqui Sitges en la, la relació que té amb la marina mercant i amb la pesca, que la va tenir molt i molt important, i encara que ara ens quedin pocs pescadors, forma part de la nostra identitat.
Uh-huh. Hi haurà prou espai a Can Fals per tot això?
El Can Fals és enorme, uh-huh. És molt gran. Ara, el problema de Can Fals, clar, és que si hauran d'invertir molts diners, s'ha de fer un projecte, és complicat, s'ha de fer bé. Entenc que un edifici de terra ha de seguir sent de terra, per tant, s'ha de restaurar no amb tècniques d'arquitectura contemporània, sinó amb tècniques de restauració d'estructures en terra, i això és diferent, i segurament és més lent, i donar unes prestacions diferents, però s'ha de respectar aquest tipus d'arquitectura, perquè pràcticament l'estem perdent.
Uh-huh. Can Fals seria, o serà, el millor destí per una col·lecció com aquesta, que, bueno, que ha estat molts anys a dalt allà al Maricel?
Aquesta col·lecció d'estar a prop del mar, ho necessita, uh-huh. Ho demana ella mateixa, no? Això està clar. Jo crec que els Can Fals pot ser un espai idoni, a veure, els uh-huh. Fals eren armadors d'aquí Sitges, no? Dels primers,
i davant de la fregata, com qui
exacte,
diu,
exacte, uh-huh. I la fregata la guardava allà on després van posar el restaurant,
uh-huh.
Té molta lògica, és un ambient, és un lloc on, a més, molt a prop d'on va viure també el propi Marancia Roig, que uh-huh. Va estar visquent al Passeig Marítim,
perquè la col·lecció és molt gran de volum de peces, hi ha molta cosa en aquesta col·lecció.
Sí, a veure, és una col·lecció de 320 objectes, uh-huh. I alguns estan en molt mal estat i no es poden exposar. Per exemple, tenim una peça que és increïble, que és una armilla salvavides de principis del segle XX. Però clar, són teixits sintètics dels primers que es van fabricar, i allò és que només de mirar-la es desfà davant de la vista. A part d'això, hi ha les nanses, són enormes, no? Algunes d'elles, els models de vaixell també n'hi ha, molt grans, fets molt bonics, amb molts detalls, fins i tot detalls interiors. Jo vaig presentar aquest, el que mostrem, el Palau Sensat, com a peça del mes ara fa un any. I abans de fer-ho vaig posar-hi un endoscopi, una càmera de vídeo amb llum que pot penetrar amb un fil, no?, per dins, i té tots els detalls, fins i tot els fogons a la cuina, que no els pot veure ningú, però el qui va fer la maqueta es va entretenir a fer tots els detalls interiors, fins i tot les costelles, tot això.
Les maquetes les encarregava? O les feia?
Ell en feia, i molt bones, però les més grosses són comprades o encarregades. Comprades o encarregades, i són fetes per mestres d'aixa, per gent que feia vaixells grossos,
d'acord, és a dir, per experts en el...
Exacte, llavors totes les peces, no, o sigui, no és una peça de fusta que té forma de vaixell, tens la quilla, les costelles, els baus, tens cada una de les fustes que hi ha d'haver en un vaixell,
i si el posem al mar, anava a dir, navega.
Sí, sí, l'hauríem de llastar, perquè saps que els vaixells de vela sense llast no donen la volta, perquè són molt alts, i quan el vent bufa de costat fa molta força i el gira, no? Llavors hauríem de posar uns ploms a dins, però sí, navegaríem perfectament, segur.
I on està ara la resta, diguem? A quina part de la reserva està?
A veure, la part de dibuixos la tenim a la reserva del sarcòfag, que està climatitzada correctament, perquè el paper és molt delicat i es fa molt bé. Fixeu-vos també, si aneu, que la llum és molt, molt tènua, però és que no podem posar més llum perquè se'ns torna el paper negre amb el temps. Ja ho sabeu què passa amb els llibres quan es deixen al sol, o amb una llibreria que hi pica el sol. I clar, això no us ho podem permetre. El que són els models i maquetes els tenim en un magatzem que tenen els museus, un dipòsit d'obres d'art que està a Campell. I allà està ben conservat, ben controlat, i a poc a poc s'hauran d'anar netejant i consolidant i arreglant.
Doncs aquesta és l'exposició, per cert, ens ha cridat molt l'atenció, i ho vam comentar el dia que en vam parlar de la roda de premsa de presentació, la idea aquesta de les banderes en el logotip, en el cartell de l'exposició.
Sí, bueno, les hem fet servir no només en el cartell, per dins, i fins i tot en el catàleg, i diuen textos, perquè aquestes banderes és un codi internacional que tots els mariners coneixen i que poden llegir-lo perfectament. Aquí tenim en Marancià, no?, davant de la tapa del llibre, i aquí en el cartell en Marancià Roig, pintat amb banderes. El dissenyador Jesús Galdón, que és, crec que ha fet una feina extraordinària, i a més ens l'ha fet barateta, que també és d'agrair, va entendre que aquesta exposició anava de llenguatges, que al final la Berenice Roig el que estava recollint per diferents llenguatges un món, i llavors el dibuix era un llenguatge, no era una... no tenia tant una intenció estètica com una intenció de parlar, d'explicar una cosa. I va anar a buscar un altre llenguatge que també és mariner, que és aquest de les banderes. I trobo que té certa gràcia, li dona alegria i color, no? I una miqueta que no sigui una cosa massa... que no es vegi una cosa rància.
S'ha d'explicar, perquè pels neòfits veus unes banderes i sí que poden sonar a banderes d'això, de navegació,
sí,
però
fa bonic, no?
Però, exacte, fa bonic, però clar, no em tens més enllà de... Si no t'expliquen de dir, no, és que, clar, això és la E, això és la M, això és la E.
Correcte, de fet ho pots...
Ho pots deduir, ho pots deduir.
Amb relativa facilitat, no? Tens una paraula, no?, i de 7 lletres, i els de Marencià, bueno, 7, no, 9, i un altre de 4, que és roig, no? Si veus les coincidències, podries entretenir-te a fer una miqueta uns mots encreuats. De fet, hem preparat un taller didàctic que anirà d'això, perquè als nens els codis secrets els encanten, no? I això és un codi secret, de fet, només el que el coneix pot escriure, no?, amb aquest codi. Llavors els ensenyarem a comunicar-se amb banderes nàutiques.
Amb banderes nàutiques. L'exposició estarà oberta fins l'octubre,
sí.
És a dir que un període prou llarg, prou tot l'estiu, perquè la gent ho pugui veure.
Sí, esperem que la gent li agradi, corri el boca a boca, digui, ai, vés a veure, que val la pena, i que en vingui molta gent a veure.
Aprofitem que tenim aquí en Pere i li preguntem per com tenim l'exploració submarina de davant de la fragata, va.
A punt de recomençar, ara estem preparant els papers i segurament a partir del dia 20 d'abril ja tindrem aquí els geofísics francesos que començaran a treballar altra vegada per precisar al màxim la posició dels vaixells. Sabeu que l'any passat va venir el Tetis, la nau d'arqueologia submarina de la Generalitat de Catalunya. Es va estar, per desgràcia, molt pocs dies, només 8 dies. I vam comprovar que, encara que sapiguem molt bé on anem, la gran quantitat de sorra que tenim tapant aquests vaixells fa molt difícil arribar-hi. Primer perquè obstrueix la draga, a partir de 3 metres de profunditat és pràcticament impossible foradar, i segon perquè no necessàriament encertes. El mar és molt gran, el GPS té uns 10 metres o 20 d'error i pots estar pràcticament a la mateixa coordenada teòricament que havies estat l'any passat i resulta que allà on trobaves carbonets no n'hi ha ni un. Ai carai, què passa? I vas fent forats i al final aconsegueixes anar a petar al mateix lloc aprofitant les enfilades visuals. El sistema que feien servir els mariners antics és més precís encara que el GPS. Vam aconseguir retrobar el lloc on el 2015 havien sortit els carbons i les ceràmiques, i hem trobat més ceràmica del segle XVII, fins i tot hi ha un plat de producció pisana que pràcticament són produccions que serveixen per la marina francesa únicament, que es troben en tots els vaixells mariners de marina de guerra enfonsats francesos de mitjan del XVII, i aquests plats que estan decorats d'una forma molt peculiar, en 3 colors d'engalba, o sigui, és com terrissa comuna, d'aquestes càntics que estan pintats de verd o de blanc o de vermell, no? Però combina els 3 colors i fa com remolins, no? I és molt típic d'aquest moment, per tant ve del vaixell, del Guisa sens dubte, i està allà a prop, i el vam tenir a tocar altra vegada, i aquest any esperem fer-ho d'una altra manera, atacar-ho d'una altra manera amb molta precisió prèvia de on hem de foradar i esperem que hi hagi sort i aconseguim destapar-ne almenys un.
És a dir, el que tenim fins ara és que cada cop van sortint més objectes a cada campanya que feu, però encara el cos del vaixell, malgrat doncs, que les hipòtesis apunten a que ja el teniu allà, encara no l'heu vist, no l'heu...
No l'hem pogut veure, efectivament. Hem de pensar quan un vaixell s'enfonsa escampa una quantitat de... Són vaixells molt grans, vaixells de 40 i pico metres de llarg, tant la Magdalena com el Galió de Guisa, carregats de gent, la Magdalena 800 persones, amb totes les seves propietats. Llavors, això escampa una quantitat de deixalles al voltant gran i anem apatant aquestes deixalles, de moment. Deixalles que, a més, estan remenades i que la sorra aquesta que ha vingut de les platges en els últims anys doncs, encara ho ha fet més difícil. Llavors pot ser que trobis una navalla del segle XIX i al costat un tros de ceràmica del segle XVII i tot remenat. Hem trobat també una sabata, per cert, la punta i el taló d'una sabata de cuir, que pensem que des del segle XVII també. I molt de carbó, moltíssim carbó, no només de fusta, sinó també carbó mineral. Llavors, ens demanem si aquest carbó mineral procedeix d'un dels vaixells i el portessin sigui per la cuina, perquè fa menys guspires i menys fum que la llenya, o pel ferrer de bord, no? Que també necessitaria una font calòrica bona. Però és carbó del més bo, antracita, de la més bona, i n'hem trobat moltíssim en aquesta zona.
I ara aquesta campanya quan durarà?
Bé, anirem fent petites intervencions. Jo faig altres feines al museu i tampoc em puc dedicar al 100%. En principi tenim 10 dies ara de geofísica i esperem al mes de maig anar a fer comprovacions. Igual serà una setmana de treball o així en alguns punts, a veure si podem fer-hi un petit forat sense massa problemes que hi ha. I llavors tenim compromès el Tetis per 3 setmanes, però encara no sabem quines setmanes seran, que seria el gruix. Voldríem que quan arribi el Tetis tinguem un dels vaixells ja, l'haguem vist, i puguem dedicar-nos a destapar-ne un bon tros i a veure en quin estat de conservació està en detall.
Ets optimista perquè aquest any hi haurà una miqueta de fumata blanca, com a mínim?
Jo sí, perquè ho som molt. Ara, també t'he de dir que aquest hivern he anat a veure el Mary Rose, un museu nou que han inaugurat a Portsmouth, a 1 hora de Londres, i pot anar en tren, és molt fàcil, i val la pena, qualsevol que vagi a Londres passarà un dia, perquè ja és un museu de vaixells sencers. Doncs han inaugurat un museu nou dins d'aquest conjunt amb el Mary Rose, que és un vaixell d'Enric VIII. Un vaixell que s'ha conservat la meitat, de dalt a baix. Fantàstic. El museu està molt bé, pots passejar pràcticament per dins del vaixell, i és realment increïble. S'han gastat 28 milions d'euros, això també s'ha de dir, i aquest vaixell sabien on era i es van estar 23 anys fent forats al voltant fins que van aconseguir ensopegar-lo. Llavors jo espero que nosaltres amb 3 anys en tinguem prou, eh? Si hem d'esperar 20 anys més hi haurà algú que li agafarà un atac.
Doncs sort en aquesta exploració, i doncs recomanar el motiu pel que hem portat avui en Pere Izquierdo aquí a la ràdio, a Marencia Roig, de la mar al paper, una petita exposició d'una gran obra, que és la que en el seu dia va fer de recopilació de tot el món que s'estava pagant, el món de la navegació a Catalunya, a Marencia Roig. Moltes gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, ho deixem aquí. Demà no hi ha missió, i després, doncs, hi ha els dies de Pasqua. Per tant, nosaltres ho deixem fins al dimarts que ve. Que passin unes bones vacances i una bona Pasqua.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.